Passen 18 minutets. A les 12 del migdia és divendres, moment per la revisió de la història a l'apartament, i ho fem amb l'historiador Jordi Bilbeny de l'Institut Nova Història. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Estem desgranant aquesta descoberta catalana d'Amèrica aquest estiu. Hem analitzat allò a la sortida de l'expedició al Cristòfor Colom amb les institucions, però avui ens volíem fixar en l'organització dels viatges, tot el que envoltava o el que era necessari en l'organització d'aquests viatges, començant per les cases de contractació. Què eren?
Exacte, la casa de contractació, com el nom indica, és un espai, no necessàriament una casa, pot ser una sala, segurament antigament era una barraqueta, és possible, caldria l'estudi corresponent, però és un espai on es fan els contractes, per això es diu la contractació, de viatges, de mariners, de mercaderies, per qualsevol travessa al mar, per qualsevol operació mercantil, i evidentment quan en Colom i els Reis organitzen tot això, també ho fan, diuen, des de la casa de contractació. Què passa? Que a Castella no hi havia cases de contractació, a Sevilla, ni a Cádiz, ni a Huelva, no hi ha cases de contractació, i aleshores es diu que la funden el 1503, però aleshores abans, on es contractaven?
Clar, perquè tots els viatges,
Els viatges i tota aquesta pesca. Bé, si tenim en compte que sí, a Barcelona i a València hi han documentades cases de contractació, ja a mitjan segle XV, tota la resta del segle XV, quan tota l'estructura de la preparació del viatge ens tornen a dir que això es fa des d'una casa de contractació, és molt més normal que si els Reis ja ho tenien a Barcelona i a València, ho fessin des d'aquí, que no pas que se n'inventessin, haguessin d'esperar 11 anys per fer-ne una a Sevilla.
Quin paper juguen els consolats, que és un altre dels elements a tenir en compte?
Aquestes cases de contractació estan a dins dels consolats, perquè el consolat és gairebé com el pal de paller de tota l'estructura nàutico-mercantil catalana. O sigui, els consolats s'organitza això, les mercaderies, els conflictes, els cònsols, per exemple, han de tenir nocions de lleis, i en algun cas el cònsol pot dirimir un judici per alguna mala gestió de les mercaderies, o si hi ha hagut un naufragi, si el contracte no estava prou clar, reclamen que se'ls hi pagui tot el que ha naufragat, que no una part, un 10%, tot això, en un moment donat, que és bastant sovint, passa, s'ha de dirimir i la justícia ha d'intervenir en el consolat, i aleshores ja els cònsols poden sentenciar doncs, que allò ho pagui aquest, o ho pagui l'altre, o que no es pagui, o bé, poden fer de jutges. I només faltaria, perquè en les negociacions i en les transaccions mercantils hi havia conflictes cada dos per tres. I això també passava a dintre dels consolats.
Anava lligada la casa de contractació al consolat, no?
Exactament.
Llavors, en la descoberta catalana d'Amèrica, els consolats són aquí?
Els consolats són aquí, no hi ha cap consolat a Castella durant tota la preparació.
Per tant, lliga, la casa de contractació a València i Barcelona, que
sí,
són aquí, i
per exemple,
amb el consolat.
Sabem,
a Castella no hi havia consolat.
No hi ha cap consolat fins al 1494. O sigui, el primer consolat que es fa a Castella es fa a Burgos. O sigui, en el moment...
No té res a veure...
En el moment que s'està organitzant, ens diuen, des de Sevilla, Huelva, Palos i Cádiz, tot el tema de la descoberta d'Amèrica, i que tot això necessita una estructura, uns cònsols, uns consolats, unes llotges, una duana i unes cases de contractació, tot això es mou a l'entorn del consolat, i resulta que el consolat no el fan ni a Cádiz, ni a Huelva, ni a Sevilla, sinó que els Reis Catòlics fan el consolat a Burgos. Amb la qual cosa jo interpreto que els consolats per organitzar el comerç d'Amèrica eren els consolats catalans.
I el de Burgos seria cap a un altre tipus de comerç.
I que per això es fa el de Burgos, per si mai des del nord de la península volien els castellans en Amèrica. Perquè des del Mediterrani...
Des del Cantàbric
d'Amèrica. Des del Cantàbric hi podien anar, perquè des del Mediterrani ja hi anaven. Si ells tenen tota l'estructura mercantil, comercial, tècnico-científic aquí... perquè han de crear-ne una de doble a Huelva i Sevilla i a Palos, que no hi ha res. Uh-huh. En tot cas, el comerç a Castella, els comerciants i el mínim estructura que hi havia a Burgos, doncs potenciem el consolat a Burgos, i el fan a Burgos, i això no és una cosa que jo comenti ara aquí perquè venint m'he inspirat i una veu m'ho ha dit, no, perquè tothom parla de la creació del consolat de Burgos, i a més diuen que es crea seguint les mateixes pautes que el consolat de Barcelona.
En tot aquest entramat d'organització dels viatges, en tots aquests organismes necessaris, acabes d'esmentar les llotges. Si parlem també de les lletges catalanes, també trobem informació que ens fa sospitar d'aquesta història que ens han explicat.
Sí, no? Resulta que, esclar, com he dit abans, doncs, tot això seria com una mena de gran megaestructura on hi ha cases de contractació, ports, drassanes, duana, cònsuls, consulats i llotges. I la llotja és l'edifici, el consulat seria l'espai, la casa de contractació seria la sala concreta on es fan els contractes. No? Però quan es parla també de l'expansió mediterrània del comerç català, es parla sempre de les llotges que desenvolupen tot el procés de...
Tota l'activitat comercial.
Comercial i mercantil es fa a les llotges. Avui dia encara hi ha... Les llotges són València, Barcelona, Bilbao i Madrid. O sigui que avui dia les antigues llotges de contractar mercaderies i canvis i diners, tot això és el que avui dia és les llotges on hi han els valors i tot això. I fixa't que a Castella només n'hi ha una i les altres tres no són a Castella. Això t'indica encara que si en ple predomini de l'Estat i d'intervenció de l'Estat sobre el comerç, sobre les caixes, sobre la borsa, sobre l'activitat mercantil, sobre els negocis, les botigues, i a Castella només tenen la Lonja de Madrid, no? Doncs imagina't quan podem remuntar temps enrere, no? I tota l'activitat comercial passava aquí al Mediterrani. Aleshores ens trobem, amb això t'ho deia, això de les llotges, perquè és curiós que si no hi ha cases contractació, no hi ha consulats, tampoc hi haurien d'haver llotges. I efectivament no hi ha llotges. La primera llotja que sabem que es materialitza a Andalusia és del 1598 com a edifici, i això es fa a Sevilla.
100 anys després de la descoberta.
Més de 100 anys després. Però resulta que en Colom, el 1493, ja parla en un document datat a Barcelona, ja diu que aquí en Sevilla hi ha unes coses que no sé què de la lonja. Aquí en Sevilla, i no pot ser, com que el 93 en Colom era a Barcelona, els reis eren a Barcelona, els mariners que acabaven de tornar d'Amèrica eren a Barcelona, s'estava preparant des de Barcelona tota la segona expedició, la llotja podia ser perfectament la de Barcelona. Per tant, era molt normal que en processos mercantils també es parlés de Barcelona i no de Sevilla. I això ens permet també interpretar que hi ha una doble documentació. Els documents es transcriuen, se'n fan còpies, i a les còpies hi pots posar els noms que vulguis. No? El que passa és que la història ja no és tan fàcil d'agafar la Sagrada Família d'aquí i posar-la a Sevilla, el camp del Barça d'aquí i posar-lo a Alcalá de Henares, això costaria una mica més. En un paper només són quatre paraules. Sí. Doncs amb les llotges, els consulats i les cases de contractació passat igual, han posat els noms, però tota la infraestructura, la història d'aquests edificis i els edificis mateixos eren aquí i no s'han pogut canviar.
I un quart i últim punt, però també fonamental, molt important, que parlàvem ahir a l'hora de preparar, doncs, allò, desgranar avui el capítol de l'organització, és la ciència nàutica, no? Era bàsic per anar a Amèrica.
Sí, bé, jo també recordo que et deia, has vist això, no?, del Curiosity?
Sí.
I veus l'aparell aquell que cau sobre mar i després t'ensenyen els tècnics abraçant-se, i almenys hi ha 150 tècnics allà per un aparell de res. Doncs ara t'imagina't, tres naus, travessar un món desconegut, mesos de viatge, clar, això tampoc s'improvisava, calia darrere una infraestructura brutal, la llotja, la casa de contractació, els cònsuls, els pilots que duien les naus, els mariners, els tècnics en el balam, els que feien les cordes, l'infraestructura, el menjar, l'aigua, l'organització, la cuina... I darrere hi havia un munt de coses, però la més important de totes era la tècnica. O sigui, havien de saber on anaven, com hi anaven, amb quins aparells regulaven, a on es trobaven a cada punt concret del viatge, amb els mapes corresponents que anaven fent per anar-se ubicant, i això només era a Catalunya. Quan els estudiosos de la cosmografia i de la ciència de la navegació ens diuen només hi ha ciència nàutica a Itàlia i Catalunya. Per tant, Catalunya entenent, Perpinyà, Barcelona, València, Mallorca, que després la historiografia espanyola, per esborrar Catalunya, com n'és costum, han dit la cartografia mallorquina. Ah, on inclouen valencians, catalans, sicilians i algun napolità també, no? Aleshores, això, que aquí té un gran pes i que està reconegut a nivell mundial, fins i tot els mateixos espanyols, quan han de parlar de la cartografia espanyola, hablen de la cartografia mallorquina. Perquè a Castella no hi ha ciència nàutica, no hi ha un mapa de navegar, no hi ha cosmògrafs, ni hi ha aparells de navegar en tots els segles XIII, XIV i XV, en tota aquesta època, que és la preparatòria, no?, la que acabaria de culminar amb la descoberta, no hi ha ningú que hagi fet un mapa de navegar pel mar a Castella. I aleshores els Reis Catòlics agafen i diuen, bé, organitzem aquest viatge en un lloc on no hi ha ni tècnics de navegació, ni pilots, ni drassanes, ni consolats, ni cases de contractació, ni navegants experts, fem un allà per mis narices.
I un detallet per acabar, com mesuraven les distàncies? Que això sí que també és una cosa de tenir en compte.
Home, això quan ho vaig descobrir també vaig fer tres voltaretes sense xarxa, sense xarxa.
Ara no pot ser voltaretes, tens un minut.
Perquè, no, perquè és molt curiós, perquè quan aquests mariners i en Colom mateix, quan mesuren les distàncies que han recorregut, diu, hem fet quatre llegües que són 12 milles. O han fet quatre llegües que són 16 milles. A Castella es mesuren les distàncies, una llegua té 3 milles. I tots els entesos diuen, que raro que Colón utilice leguas de 4 milles. Esto no existe. No, sí que existeix. Existia a Catalunya i aquest és un element més per dir que en Colom i els mariners que anaven amb ell eren de mentalitat catalana i mesuraven les distàncies d'acord amb les mesures històricament catalanes.
Molt bé, moltes gràcies, Jordi Vivreny, de l'Institut Nova Història. Us dono el web, www.inh.cat, i podeu trobar aquestes i d'altres qüestions històriques revisades per aquesta institució. Fins la setmana que ve.
Moltes gràcies, bon dia a tothom.
Adéu-siau.